Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Bé, estem preparats ja. Avui volem escoltar què demanen a la ciència pares, mares i germans, d'una banda, i què demana la ciència a les famílies. Mm-hmm. Els hem assegut per dialogar. Amb un cas concret, la síndrome de Rett.
Avui l'ofici d'educar, evidentment, també vinculat amb aquesta marató, que arrencarà oficialment a les 8 del matí, però que mica en mica també el suplement anem escalfant motors.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Con Andrea he aprendido la palabra vida, la palabra superación, la palabra fortaleza. Nunca me pensé que se pudiera ser tan feliz con tantas limitaciones. Ella cada mañana se levanta con una sonrisa y a veces está realmente mal, ¿no? Pero es muy raro que ella lo exprese. Ella nos regala sonrisas, nos regala miradas que te llegan al fondo. Y de ella es que es un aprendizaje continuo, porque nunca la ves destruida, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Da vida a ella misma y a los que tenemos alrededor.
Avui a l'Ofici d'Educar afavorim el diàleg entre famílies i científics. Hem començat sentint què n'ha après la Fali, la mare de l'Andrea, de la seva filla, que pateix una malaltia minoritària, la síndrome de Rett. Una malaltia regressiva severa que afecta una de cada 10.000 nenes nascudes vives i que és molt invalidant, tot i que l'Andrea és molt més que una malaltia, ja ho descobrirem. Avui a l'Ofici d'Educar volem escoltar, d'una banda, les famílies, pares, mares, germans, de nenes amb aquesta malaltia, i de l'altra, els metges i científics, perquè s'estableixi un diàleg que sigui enriquidor entre ells. I ho farem a partir d'aquesta malaltia, la síndrome de Rett, però com a exemple de tantes altres malalties minoritàries que, com diu aquest any el lema de la Marató, fan una majoria. Però què demanen les famílies a la ciència? I què demanen els investigadors a les famílies? I quina relació o suport o diàleg hi ha entre famílies i científics? I què n'aprenen famílies i científics de les criatures que pateixen una malaltia minoritària? I per parlar-ne ens acompanyen
la doctora Judith Armstrong, del Servei de Medicina Genètica i Molecular de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i la doctora Mercè Pineda, neuropediatra de l'Hospital de Sant Joan de Déu i col·laboradora de la Tecnon, totes dues del grup de recerca de Rett de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Biel Mauri, realitzador de televisió i documentals, va dirigir amb Marc Serena el premiat Peixos d'aigua dolça en aigua salada sobre el TEA i és el pare de l'Arlet, que ara té 6 anys. I David Luna, pare de la Nora, que té 5 anys i president de l'Associació Catalana de la Síndrome de Rett.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
La gent no és conscient que sota aquest aspecte de normalitat hi ha una malaltia greu i degenerativa, però que s'aconsegueix sobreviure. Anna, 17 anys, fibrosi quística.
Jo, veient com tu somrius, sóc el nen que ahir vaig ser.
Avui a l'Ofici d'Educar volem afavorir aquest diàleg entre famílies i investigadors i per això ens acompanyen la Judit, la Mercè, el Biel i el David. Benvinguts, benvingudes. És imprescindible aquest diàleg, per això avui que us seiem a la taula junts. A mi em va explicar la Judit que quan arriben els nous investigadors a fer recerca se'ls dona un llibre que ja direm quin llibre és, per ajudar a entendre que darrere de les nenes que pateixen aquesta malaltia, la síndrome de Rett, hi ha una història de vida. Direm que a la dreta tenim les investigadores, a l'esquerra, no ho veieu, jo us ho explico, tenim a les famílies, els representants de les famílies, dos pares, escoltarem també dues mares. I que, per tant, s'intenta fer aquest link, aquesta connexió imprescindible entre la recerca i els pacients i les famílies.
És veritat, la veritat és que tot estudiant, investigador que ve a l'hospital i s'incorpora a la recerca del síndrome de Rett, per mi és important que sàpiga què és, però no només què és llegint un article amb una descripció sense una connexió personal, sinó que realment s'impliqui amb la malaltia i s'impliqui a nivell de que aquella mostra que estudiarà doncs, té un nom al darrere, té una família que hi ha una família que recolza, que està patint o que necessita de aquesta recerca que començarà a treballar, no? I per mi és important, per mi ho va ser important quan jo vaig començar, no? Vaig tenir la sort de començar a treballar i a estudiar amb la síndrome de Rett i trobar-me amb la Mercè Pineda i que jo sóc biòloga i per tant no passo consulta i ella cada cop que tenia un pacient amb síndrome de Rett em deia vine, que això has de veure què és el que estàs estudiant, per què ho estàs estudiant, has d'estar en contacte amb les famílies i bueno, estudiant com era, em va dir, vine a consulta. I jo vaig pujar a consulta i per mi, bueno, al principi és un xoc, perquè bueno, estàs en una realitat que no és un tub d'assaig, que no és un tub Eppendorf, que està en un laboratori i que és un algú fred i sense una cara al darrere. No? I jo sempre que havia estudiat havia pensat com estem treballant amb números, estem treballant amb mostres, no li posis un nom, no li posis una història al darrere perquè has de ser objectiu i bla, 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 bla. I per mi va suposar un abans i un després poder treballar amb una cara al darrere, no? Amb un nom, no? L'Andrea, la Martina, la Núria, era un nom al darrere. I bueno, jo ho estava estudiant perquè aquella pacient tenia alguna cosa i jo havia de saber què és el que tenia. I per mi va ser molt important posar-li cara i posar-li nom i posar una història.
El que és important, Judit, avui en dia és que no solament veieu això, les mostres de sang, sinó que conegueu bé les diferències clíniques que hi ha entre un pacient i un altre, a pesar de tenir la mateixa malaltia rara.
I ho diu i em mira, no? Rara no, minoritàries.
Minoritàries, sí.
Minoritària.
Per mi sí que són minoritàries. No m'agrada la paraula rara, però bueno.
Com s'acull, Mercè, un diagnòstic com aquest, donar-lo a la família, no? Com
respon? És molt dur. O sigui, és molt dur per mi donar els diagnòstics, i segons quin diagnòstic, quan no tens un tractament amb curació total. I de moment el síndrome de Rett encara no té una curació total, igual que altres malalties minoritàries. I llavors els pares els acabes de conèixer o els has vist una altra vegada i dir-los i donar-los el diagnòstic. Hi ha pares que s'enfaden, hi ha pares que ho accepten, hi ha pares que es queden totalment, vull dir, bloquejats, hi ha pares que es posen a plorar, hi ha pares que et diuen que ets una mentidera, que no pot ser el que els estàs dient. Però, tristament, és una realitat. Vull dir, amb tants anys, doncs, hi has passat per tot.
Mirem els pares. Biel, David, com vau acollir vosaltres aquest diagnòstic? Clar, suposo que hi ha moments que no s'obliden i aquest n'és un.
Doncs sí, és un moment que no l'oblidaràs mai a la teva vida, perquè és una notícia devastadora, que canvia les teves expectatives com a pare, les pròpies expectatives de la teva filla, i també en aquest sentit és un impacte doncs, per tota la família. Però també us tinc que dir que en el meu cas personalment ho vaig rebre també d'una manera també com doncs sapiguer per fer què tenia la meva filla, no? Veníem d'un procés doncs, bastant complicat amb molts diagnòstics doncs, possiblement no del tot certs, anant doncs, d'especialistes en especialistes i de metges en metges, i al final, tot i que acabes enfrontant-te doncs, a la realitat d'una notícia tan devastadora com és que la teva filla tingui síndrome de Rett, com a mínim saps el que té, no? I en el moment en què saps el que té la teva filla, doncs ho pots afrontar i et pots posar a treballar.
Biel?
En el nostre cas també és una mica semblant a la història del David. Va ser la síndrome de Rett va ser el tercer diagnòstic. Llavors, no recordo com el moment més dur, potser per mi va ser el primer diagnòstic va ser el més dur, i bueno, tots ho van ser, no? Vull dir, recordo perfectament els tres, i en el cas nostre, doncs el tercer va ser el pitjor. Vull dir, vam anar com empitjorant, i sí, és un pal difícil de descriure. I, bueno, té raó el David, que sí que hi ha com la cosa de dir, bueno, per fi estem aquí i és això, és un... Bueno, és un alivio, no? Vull dir que ja que respires i que és, ja saps on informar-te i quins... Bueno, comences a mirar quins són els passos que pots fer. però sí, vull dir que te'n recordes, vull dir, tanco els ulls i podia recordar perfectament la seqüència del moment.
La meva filosofia és que no hi ha límits. Marc, 22 anys. Síndrome del budell curt o enterocolitis necrosant.
Em vas donar la teva força tants cops. Vas creure en l'esperança des de l'adversitat.
Hi ha moltes malalties minoritàries. Avui nosaltres dediquem aquest espai a la síndrome de Rett com un exemple d'aquest diàleg que s'ha d'establir entre les famílies, entre la recerca, entre els metges. Hem començat escoltant a la Fali, la mare de l'Andrea, amb síndrome de Rett. En aquest programa tendim a ser positius i, malgrat les dificultats, tendim a pensar, a veure, què és el que han après la Fali d'una criatura amb una malaltia minoritària, no rara, com dèiem abans, no rara, amb una malaltia minoritària, què ha après la Fali de la seva filla?
Andrea és esperanza, en todo, es que no te sabría explicar. Y sobre todo, admiración. Es una guerrera nata y le tengo admiración y amor. Mi niña de ojos azules es mi princesa, pero es una princesa que la vida, aparte de ponerle una corona, le ha tenido que poner una armadura. Y la lleva, vamos, ¡pua!, con un orgullo y con una fortaleza impresionante.
Què aprenen les científiques al costat d'aquestes criatures, d'aquestes nenes amb síndrome de Rett? Què apreneu?
Aprenem primer a conèixer-les, conèixer els seus símptomes, intentem aliviar-lo el més possible, però el que també coneixes és que t'entenen molt més del que tothom pensa. Elles no es poden expressar, quasi totes perden el llenguatge oral, però el que sí pots aprendre és com et miren i com es fan entendre a través dels seus ulls. Perquè és molt curiós, o sigui, no utilitzen les mans, no utilitzen el llenguatge, però en canvi a través dels seus ulls, com et miren, com dirigeixen la mirada als objectes, llavors el que podem és anar delineant tots els seus símptomes clínics, perquè hi ha mutacions més lleus, mutacions més greus.
Vosaltres, què heu après al costat de les vostres filles?
Ara, escoltant la doctora, jo, moltes vegades em pregunten, no? Però no parla, no? Té 6 anys l'Arlet i no parla, però jo no tinc la sensació de que no parli.
No.
És curiós, vull dir, perquè jo m'hi comunico, no ho sé, és com un abstracte, però no tinc la sensació que no hi hagi una comunicació. Hi ha una comunicació diferent on, quan hi penso, dic que és veritat, no parla.
No parla llenguatge oral.
No parla el llenguatge oral.
Però parla a través dels ulls i parla a través de la mirada, de la sonrisa.
Sí, ¿vale? Sí. I
es fa entendre.
Es fa entendre. Hi ha una comunicació que no sé com es dona i que es va donant i que es va millorant amb el temps, però hi ha un acte comunicatiu constant, però no a través de la paraula.
La veritat és que, sí, com a pare mai hagués imaginat que una mirada d'una nena de 5 anys em diria tantes coses sense utilitzar cap paraula, no, en aquest sentit. D'alguna manera elles són un exemple, perquè tot i les seves limitacions i les seves dificultats fan tot l'esforç possible per fer-se entendre, no? Al final crec que moltes vegades també com a pares no podem caure en l'error tampoc de sentir pena constantment per la nostra filla. Crec que també en aquest sentit se'ls ha d'exigir, perquè exigint-li és la manera en què també les ajudes. Les ajudes a que facin un esforç per voler-se comunicar, que vulguin fer un esforç per dir el que els hi passa, perquè vulguin senyalar, perquè vulguin amb una mirada a través d'un programa de comunicació visual dir-te què volen. Això al final és el que els hi fa avançar també i els hi fa millorar la seva qualitat de vida. No?
Gires, no hi gires, l'espai dels meus ulls gires, amb amors que avui comencen, amb amors que hi morien, amb les penes i alegries d'altra gent que és com sóc jo.
Durant aquest programa anem escoltant les cançons de la Marató. Escoltem també l'Estela. Ens explica què ha après amb la seva filla.
He aprendido fundamentalmente a mirarla muy adentro de sí misma. He aprendido a contagiarme su energía y su ilusión por la vida. Que la felicidad y el agradecimiento son una actitud. Cuando tuve el diagnóstico, es imposible no caer en picado. pero fue ella la que nos invitó a salir, nos contagió y los días cansados, difíciles, la miras y dices, vale la pena, está ella, y te contagia energía. He aprendido también a ser su soporte, para ayudarle a vivir su vida de la manera más rica posible, lógicamente renunciando a mucha parte de mi espacio, muchas veces casi diría mi identidad propiamente, dándole un giro a la identidad como persona para acompañarla en todo lo que sea posible.
Y l'Estela també ha après a...
hablarle al mundo con franqueza, sin disimulos, especialmente cuando un nene o una nena en el parque pregunta o preguntaba qué le pasaba. Y con esa transparencia hemos encontrado respuestas muy sencillas y amorosas para con nuestra hija. A mí me alegra que pregunten, que la miren, que no disimulen. Ella es rica y está presente. Por ejemplo, con 5 años, yendo a una escuela de educación especial donde no había cohesión entre las familias, necesitaba niños para su fiesta de cumpleaños. Salí a la calle y dije en el parque, pregunto a esta familia si la traerían a la fiesta de cumpleaños. Esos pequeños que compartían un espacio con ella, un espacio físico porque no había un intercambio de juegos, porque las nenas con síndrome de Rett tienen muchas dificultades para jugar, participaron en su fiesta, vinieron, no falló ni uno. Y a partir de ahí, durante los años de la infancia, le invitaron a la fiesta de ellos. Eso llena de muchísima gratificación.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de la síndrome de Rett. Escoltàvem ara l'Estela. Què us fa pensar? Què heu descobert de vosaltres? Perquè ella està dient coses que ha descobert ella d'ella mateixa, a part de la seva filla. Què heu descobert en aquest procés? És un procés, això, un dol, no?, en marxa, en el que la filla que t'havies imaginat es transforma en la filla que tens, que és diferent, i llavors comences a descobrir altres coses. Què heu descobert?
Bueno, el que has descobert principalment és que les coses també depenen molt com les afrontis i com les encaris, no?, en aquest sentit. Aleshores, evidentment, hi ha una fase d'acceptació, doncs perquè el que dèiem, no?, és una notícia dura, és una notícia que com a pare mai voldries rebre per un dels teus fills, però és que després, com a pare, tampoc tens moltes opcions. Vull dir, tens 2 opcions, o et vens a baix i t'enfonses amb el diagnòstic, o intentes seguir sent feliç. Evidentment, tens en el meu cas personalment, tens una dona, tens un altre fill, i a més també per la pròpia Nora, no? En aquest sentit, crec que el que tens que fer és, doncs, bueno, readaptar la teva vida, entendre la situació que tens, fer tot el que faci falta, però no renunciar a ser feliç, perquè seria injust per la pròpia Nora i pel resta de la família.
És curiós perquè la paraula felicitat ha sortit ja força vegades. Quan algú podria pensar que felicitat i una malaltia minoritària greu, com és la síndrome de Rett, no és compatible, doncs sí. Què més ha hagut de fer la mare de la Laura?
También he tenido que despertar a la familia, o al menos intentarlo, que comprendan la necesidad de verse incluidos y considerados dentro de un entorno que a veces es difícil de comprender. Laura se aprenda a mirar como lo que es y con toda la sensibilidad y la capacidad de amor y de superación que tiene. Hubo gente y familia que lógicamente la aceptó, haciéndola brillar con su presencia, pero también hubo quien no entendió o que no supo ver.
¿Quines coses més ha après l'Estela al costat de la seva filla?
He aprendido a creer en ella y he tenido que luchar contra profesionales que no la sabían descubrir. He tenido que abandonar entornos hostiles en busca de otros más estimuladores y acogedores. He visto también cómo con el paso del tiempo mi hija crece y hoy es una mujercita de 14 años, tan lejana a aquella nena de 2 años que en el momento en que el médico me transmitió el diagnóstico me dijo que quedaría así para siempre. Eso no es así. Laura creció. He aprendido a desechar lo que no me interesaba para ella y a inspirarme en profesionales y doctores que me retaron a impulsarla a crecer. El reto es continuo. Y hubo un punto de partida muy importante que fue la primera visita con la doctora Pineda, que nos marcó los primeros hitos y nos señaló que sí podría y hacia dónde debíamos ir. Profesionales como ella y su equipo que nos llenaron de fuerzas, exigencias y esperanzas que se vieron recompensadas en el día a día de Laura.
Sí que es pot.
Sí.
Sí que es pot. Va dir la doctora Pineda. Avui a l'Ofici d'Educar, la Judit Armstrong, la Mercè Pineda, el Biel Mauri i el David Luna. Sí que es pot. Com s'acompanya les famílies que transiten per una experiència com aquesta? Això com es fa? I com s'alimenta aquesta informació que les famílies ara ens diran què demanen ells a la ciència?
Bueno, nosaltres, el nostre deure, una vegada donat el diagnòstic, és anar-los donant deures. Deures perquè continuïn utilitzant les mans, deures de que les han de renyar quan hiperventilen, deures d'ensenyar-les, vull dir, a caminar el més correctament possible, deures de com es poden comunicar, si no hi ha llenguatge oral, però es poden comunicar amb fotografies, es poden comunicar de moltes altres maneres. Vull dir, tens d'anar-los i donant tots uns deures. Una de les coses que jo vull dir avui és que les nenes red, si els pares insisteixen, controlen esfínters. Jo m'he trobat que molts pares deien que no podrien, i metges, companys que em deien, és impossible que controlin els esfínters.
Els pares que se sentin al·ludits amb alguna cosa poden parlar, perquè
aquí... I sí que arriben a controlar esfínters si els pares, d'acord, tarden més que una altra criatura normal, però arriben a controlar esfínters, perquè al fin i al cap és un hàbit, és un hàbit i res més. Per tant, nosaltres, la nostra obligació com a metges és anar-los donant deures per anar cobrint les etapes que són necessàries en el seu desenvolupament durant la vida.
Com porteu els deures?
No, bé, jo...
Estan fets o no estan fets?
Estan fets bueno, els anem fent i sobretot en el meu cas la mare els assumeix tots i vull dir que el que jo també penso...
Com que la mare els assumeix tot i tu no fas res?
Jo també, evidentment, els assumim els dos.
De fet, hem portat pares perquè volem donar veu als pares, i escoltem les mares, també.
El que vull dir és que el tema dels deures, que la família també, jo crec que hi ha un punt on ens hem de posar límits, perquè també hem de viure, i crec que conviure amb el ret és una convivència que és dura, i que assumir... Bueno, que hi ha un límit en els deures, vull dir que no tot...
No, està molt bé que ho diguis i que ho diguis en presència de...
Crec que tots els pares que hem passat per aquesta situació ho faríem i ho fem tot per les nostres filles, però també hem de poder viure. Per cuidar has de tenir energia per cuidar i has de saber posar límits. I jo crec que això també és algo que la ciència també ha de tenir en compte, que vull dir que...
Digue'ls-hi.
Que són famílies i que...
Aprofita.
A veure, teniu de fer els deures, però també teniu de jugar i també teniu de passejar i també teniu de fer vida de família.
Però vull dir que vull dir que jo, com a família, ara ens ho comencem a plantejar. Ho hem fet tot, però també hem de viure. I ho seguirem fent tot, però... No sé, hi ha d'haver una vida i una felicitat darrere. Vull dir que no...
Que no et vols estressar per fer totes les coses que has de fer perquè la teva filla progressi.
M'estic explicant. Sí, ja ho fem cada dia. Però que al final també carreguem amb una cosa extra. La nostra vida és més dura que una paternitat habitual. Ho és.
Això que quedi clar,
Ho és.
És un dels missatges que ha de quedar clar d'aquest programa.
A la vegada, si hem de carregar amb uns deures extres constant, encara ho fa més dur. Vull dir que bueno, ho hem de saber jugar. És difícil.
David.
Ho has de compaginar.
El David respira fons. Ai.
Jo crec que al final és un equilibri, no?, per el que dèiem. És veritat que moltes vegades jo crec que nosaltres mateixos com a pares podem arribar a subestimar el potencial que poden arribar a tenir les nostres filles. Jo crec que en aquest sentit, i jo ho he viscut en primera persona, evidentment, el que deia abans, no?, crec que elles estan capacitades per assumir i per aprendre, tot i que a vegades puguem pensar que no és així, crec que tenen capacitat per fer-ho. És veritat que poden necessitar el seu temps, unes eines diferents, però crec que elles ens han demostrat que són, a vegades, més capaces del que realment pensem, no? Això una. I, a més, és veritat que sí que comparteixo el que diu el Biel, no? Al final és un impacte viure amb una nena amb una discapacitat, amb una nena amb una discapacitat superior a un 75%. Estem parlant d'unes limitacions molt importants i que en aquest sentit doncs impacta molt el dia a dia de com és la família, no?
La marató és energia per continuar lluitant dia a dia perquè la nostra filla sigui menys dependent i tingui una bona qualitat de vida. Mare de la Maria, 7 anys, síndrome 9P.
Famílies, criatures, la vida continua, malgrat les dificultats que avui estem explicant que hi ha. La Fali, què li demanaria la Fali a la ciència? Ara hi anem a veure què ens demanem els uns als altres.
Le pido fuerzas para que sigan apostando por vencer al RED. Sé que las personas que están alrededor de esta investigación lo viven muy desde dentro y sé que algún día, quizás no para Andrea, soy muy consciente, pero sé que algún día lograremos por lo menos avanzar más en el RED, que no sufran tanto. Ya no te voy a decir que espero que erradicara el síndrome de RED, eso vamos a ser sinceros, es muy complicado. Pero si lograran que los ataques de epilepsia fueran menores o estuvieran controlados, que hablaran, que pudieran por lo menos manejar sus manos.
I la Fali segueix apostant per la investigació.
He apostado por la ciencia, por la investigación desde el minuto uno. Andrea ya tiene 16 años, en enero cumplirá 17 y sigo apostando igual. Sé que la investigación es igual a esperanza y esa esperanza es igual a un futuro, que es que no hay otra. Tenemos que continuar, se lo debemos a ellas.
La investigació és esperança?
La investigació és l'esperança de que puguem arribar un dia a controlar els símptomes i potser un dia a la curació. Però si no s'investiga és impossible. I és impossible arribar-hi. Clar, necessitem medis, àlies diners, àlies beques. I necessitem també la informació dels pares, de les dades de les seves filles, per poder continuar mantenint el registre europeu.
Ara ens començarem a demanar coses, Ara... Què demanen el Biel i el David a la ciència? Jo ja sé que direu una curació, sí, això en genèric, això tots hi estaríem d'acord.
I en general, ets a dir que sempre, des dels primers diagnòstics fins al RED, el tracte de la salut pública ha sigut excel·lent. Vull dir que no... Jo el que demanaria són diners per ells, vull dir que... Per mi la investigació de RED, vull dir, per mi no sé, per mi seria prioritari al món, vull dir que jo posaria tots els diners del món fins que hi hagués una solució. Vull dir, no entenc que es puguin gastar els diners en una altra cosa. Vull dir que per mi
ha quedat clar.
Sí. Vull dir que jo estic d'acord, jo no tinc cap queixa i l'únic que demanaria és que bueno, és el que dèiem al principi, no? Que darrere d'això hi ha persones que ho pateixen i per mi això, no sé, hauria de ser com prioritari. I, bueno.
El David vol afegir alguna aportació més?
Bueno, a part de que gairebé sempre tot acaba morint el mateix problema, que és un tema de diners. I al final és veritat que la investigació necessita diners per poder seguir la recerca. Però bueno, també jo demanaria, en la mesura de lo possible, doncs, coordinació, no? De tots aquells científics o de tots aquells investigadors que estiguin realment investigant sobre el RED, no només aquí a Espanya, sinó a nivell europeu i a nivell internacional, doncs sobretot coordinació, per no tenir la sensació de que es dupliquen o es solapen esforços en determinades investigacions que poden ser semblants, perquè al final crec que si unim les forces, tot i que sigui una enfermedad minoritària, tenim més possibilitats de trobar l'èxit.
Totalment d'acord. I penso que sent una malaltia minoritària que dos grups estiguin treballant amb el mateix no té gaire sentit. I, de fet, intentem que això no passi. Els tempos de les famílies, els tempos de la investigació són totalment diferents. Jo això ho vaig saber quan vaig ser mare. Però sí que a nivell dels científics ens hem de posar d'acord, hem de poder confiar un amb l'altre. Fins on arribo jo està perfecte, a partir d'aquí arribes tu, jo no arribo fins aquí, per favor fes-ho tu. Això és algo que no tothom sap de tot, ni tothom ho ha de fer tot, cadascú ha de saber allò que sap fer. I això és algo que a mi m'agradaria dir també a les famílies, no tots sabem fer-ho tot. Llavors no em podeu demanar o no ens podeu demanar segons quines recerques, perquè no ho podem arribar a tot. Llavors, entenc i insisteixo en els tempos, no? Els tempos vostres són diferents als tempos nostres, però no perquè ens adormim, sinó perquè realment no podem avançar més ràpid. Llavors, hi ha coses que es poden fer amb animals, amb models cel·lulars, amb models animals, i hi ha coses que s'han de provar en humans. Però s'ha d'haver provat amb altres coses, amb altres models, i has d'haver tenit un resultat positiu que te'n fiïs. I aquest te'n fiïs és important. Val? No pot ser que puguis trobar un medicament que la millora que sigui que visquin més anys. Això no és una millora per la síndrome de RED. Uh-huh. I jo ho entenc així. Llavors aquí, a nivell científic, tenim disparitat d'opinions. Però és igual, ens hem de posar d'acord. M'és igual. Llavors jo penso que hem d'anar totes a una. I totes a una és de la mà, tant les famílies com la resta de comunitat científica. I penso que és aquí on tots guanyem.
Tothom s'hi ha implicat molt perquè pugui treure el màxim rendiment. No té gaires amics pels seus problemes, però és un nen content. Mare de l'Adrià, 12 anys. Neurofibromatosi de tipus 1. L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'ofici d'educar parlem de la síndrome de Rett. Què li demana a la ciència l'Estela?
Jo faria un llamado múltiple a diferents disciplines de la ciència. Pediria compromiso i rigor para con el síndrome de Rett y otros colectivos de enfermedades minoritarias. A la ciencia de la medicina le pediría que se estudie y que se investigue una curación lo más rápido posible. Es una enfermedad muy cruel que te roba la hija que tenías y que a ella le cambia su historia cerrándole puertas para siempre. También pediría tratamientos y cuidados para aliviar, retrasar, parar toda la sintomatología que es muy compleja.
¿Y qué más demandaría la Estela?
Compromiso y curiosidad a la ciencia de la educación. Que se les mire con una mirada observadora, inquisidora, con un reto que ayude a descubrir y a sacar su potencial. Estas nenas pueden aprender. Lo que aprendan es bienvenido. Forma parte de ese vaso medio lleno. Por otro lado, también pediría a las ciencias políticas que aúnen esfuerzos, que dispongan de recursos para poder ofrecerle soporte para mejorar la calidad de vida y sostener este castillo de naipes que es su día a día y el de toda la familia con síndrome de Rett.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de la síndrome de Rett. Com es pot fomentar aquest diàleg que avui hem proposat aquí en aquesta taula? Què es fa en la realitat perquè famílies i les inquietuds i les preocupacions i els desitjos de les famílies arribin als científics perquè les necessitats dels científics, que sí, necessitem fer les dades o tot això, sí. Què es fa perquè hi hagi aquesta col·laboració necessària que dèiem abans? A veure, expliqueu-me. Si ningú no diu res.
Com a president de l'Associació Catalana de Rett, bueno, el que s'ha fet fins ara doncs són determinades jornades que es fan quan hi ha contingut que, en aquest cas, els científics doncs, creuen que és oportú compartir amb els familiars i, a la vegada, els familiars també compartir inquietuds o necessitats que puguem tenir. Acostumem a fer unes jornades anuals doncs, una mica doncs, per estar en contacte i per compartir una mica doncs, les nostres inquietuds. No? Això no vol dir que tot el que s'estigui fent fins ara estigui bé o no es pugui millorar. Vale? De fet, jo crec que tenim bastant camí per recórrer, crec que les postures haurien d'estar molt més properes del que realment estan, perquè al final, com a pares, estem en les seves mans, bàsicament són la nostra esperança, la investigació és una de les nostres esperances, però també és veritat que no podem descuidar el dia a dia de les nostres nenes. No? Hem d'estar pensant en el que pot venir, però el que estem vivint és amb el que hem de treballar. I amb això l'associació crec que juga un paper important d'inclusió, d'integritat, d'integrar les noves famílies, de ser un paraigües per quan et diagnostiquen doncs no sentir-te sol. Doncs bueno, i és una mica el rol, no? I els científics i investigadors en aquest sentit juguen un paper important.
Ell deia apropar més. Què podem fer per apropar més? I ara que els teniu al davant, el que necessiteu, si vols posem més deures, eh? Necessitem que ens porteu...
Necessiteu que et dreu totes en el registre europeu.
Vinga.
Això és important.
Heu pres notes?
Molt important.
Sí, jo diria que el vam fer.
Tu no, sí, jo diria...
Però no.
Seguríssim.
Què més?
Jo penso que és important el que diu de la Mercè Pineda, no? Perquè tenir tota aquesta informació a nivell clínic, quina mutació tenen, quina presentació clínica, quan greu és quan no greu és, quina medicació... Tot això serà important al moment que es vulguin provar teràpies. Volem provar teràpies per un model que s'hem fet que té aquesta mutació. Pues, qui podrà optar a aquestes teràpies? Doncs qui hagi donat aquesta informació sigui activa, que aquesta informació sigui actualitzada. No?
Sí. Actualitzada i mantenida.
Sí, això és important.
Jo diria que hem fet el registre però no se'ns ha sol·licitat més dades. Vull dir que jo està encantat de donar les dades sempre...
Sí, ja les tindré que demanar als pares perquè per el que veig... Hi ha metges que no les passen.
Sí, i el que passa, l'altra cosa és que a nivell de la comunitat científica s'ha fet esforços molt i molt grans per trobar models idonis per treballar amb la síndrome de Rett. No? La síndrome de Rett és una malaltia que l'òrgan majorment afectat és el cervell. No és un òrgan que sigui fàcil d'accés. Llavors, a vegades, els models, tant cel·lulars com humans, són aproximats. No és el mateix treballar amb un model cel·lular o amb un model animal que amb un cervell i un cervell humà. Llavors, això és important. Jo penso que moltes de les teràpies que han funcionat amb ratolins, amb aquests models animals, quan s'ha volgut passar a tractament humà, això no ha estat possible. No hi ha hagut les millores que es creia que es podien tenir. I jo penso que no estàvem fent servir els millors models. Val? Això no vol dir que el model hagi de ser l'humà. Vull dir, no podem. No, això no està ben fet. Però sí que hem de millorar aquests models d'investigació per poder treballar millor i perquè tot el que provem després pugui ser traspassable i que tot ho puguem fer servir.
Si més no, en aquest procés hi poden haver mostres de diferents en cada etapa que seran necessàries i que, per tant, la ciència requereix d'aquestes mostres, no? I llavors el David aixeca el dit. Endavant.
No, jo crec que al final, com a pare, ets conscient de l'enfermetat que té la teva filla i de que al final, en algun moment, doncs, el fet de que es vulguin provar coses amb ella serà bona senyal, són bones notícies. Però també com a pare exigeixes unes garanties de que les coses que es vagin a provar o que es vagin a tastar doncs no tinguin determinats efectes, perquè al final no podem caure en l'error de que, bueno, perquè sigui una nena que té una determinada enfermetat, no hem de preocupar-nos del que li pugui passar en aquest sentit. No? Llavors, el que exigeixes moltes vegades als científics en aquest sentit és totes les garanties possibles de del que estem provant o del que anem a provar doncs, tingui doncs, això, no? Un recorregut o haguem pogut mesurar que pot tenir un impacte positiu en aquest sentit sobre la nena.
Ja et puc contestar, i no perquè hagin fet algun assaig als Estats Units, vale? Que no ha donat uns resultats que eres l'esperat dins del camp de la ciència d'un 70%, que es conformin amb un 30 o 40%, llavors això sigui meravellós. Per què? Perquè no és meravellós, i a més, quan tu científicament mires a quines pacients se'ls ha aplicat, te'n dones compte. Vull dir que és una mica un interès del laboratori que hi ha darrere.
Hem creat una associació i hem après a relativitzar els problemes i a gaudir dels moments en família, que procurem que siguin molts. Mare de la Júlia, 2 anys. Retinoblastoma, un càncer ocular.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de la síndrome de Rett. El Pol ens explica què va prendre al costat de la seva germana amb la síndrome de Rett.
Jo vaig aprendre al costat de la meva germana, que tenia síndrome de Rett, de que la vida és molt bonica i amb una simple rialla es pot ser feliç. Que moltes vegades volem tindre moltes coses, o sigui, som molt exigents i volem tindre coses que no són necessàries i que la meva germana no podia caminar, no podia fer moltes coses com jo mateix puc fer o la majoria de gent pot fer, però era especial. Reia i era feliç i no necessitava res més.
I què demanaria el Pol a la ciència?
Jo els demanaria als científics que fan una recerca sobre aquesta malaltia que segueixin buscant la cura, perquè és una malaltia que deixa imperfeccions en la gent, però no treu que faci especial aquella persona perquè intentes veure lo positiu d'aquella persona. Llavors això és el més bonic, trobar el més especial que té la persona per sobre de tots els efectes que té a causa d'una malaltia. Els diria als científics que segueixin buscant la cura perquè la mateixa persona i la família té dret a viure una vida junts i feliços al màxim temps possible.
I què li demanaria el Jan als científics?
Demanaria als científics que estan investigant de la malaltia de la meva germana. Els diria que si haguessin sabut la fórmula que sigués per curar la Gina, hauria sigut millor per mi. I també vull que segueixin investigant molt més, perquè si hi ha malalties molt avançades i que no han estat mai a ningú lloc, que puguin resoldre-les amb un pispàs.
Perdoneu, però el pispàs m'ha arribat al cor, eh? Sí, sí. Què, com tenim el pispàs? Judit, Mercè? Estem al pispàs, ja?
El pispàs està una mica lluny encara, eh? És un gen regulador de gens i encara està una mica lluny, però algun dia arribarà.
Alimentant el pisplas perquè funcioni.
Escolta'm, això és fàcil. Fabulós. És fabulós. Jo vull un pisplas també.
La fórmula, ella ha parlat de la fórmula, fórmula, sí, com sí, tenim sí. La fórmula,
La fórmula màgica, és fabulós, és fabulós. Ojalà, ojalà. De fet, et queda com una recança, no?, de dir, ha passat tant de temps i què hem fet, no? I cada cop que sabem més del que passa, menys sabem de com arreglar-ho. I és com una frustració a nivell científic, jo ho he de dir. I no és tirar-me pedres contra mi tejado i coses d'aquestes, que tens la sensació que no avances mai. I, de fet, el que sabem ara i el que sabíem fa 20 anys és que, és que hi ha milions d'articles sobre la síndrome de Rett i sobre el gen MECP2. Milions. Moltes entrades i moltes lectures. Hi ha moltíssim. Però cada cop que sabem més, ens donem compte lo difícil que és de canviar això, no? I és com frustrant. Totalment.
Ai, ara ens has deixat amb un ai al cor.
No, però és frustrant en el sentit de que jo veig que sí. No avanço lo ràpid que jo creia que podria ser.
No, sí, de fet, bueno, jo que vull dir que som conscients de que la realitat és aquesta i que quan vas a congressos, vull dir que la meva sensació com a pare és més o menys la situo aquí, vull dir que no em sorprèn. El que sí que abans, pensant amb el que dèiem abans de què es pot demanar la ciència, crec que com a pares, a vegades, en aquestes trobades o congressos, reflexions com la que estàs fent ara, vull dir, igual és més pràctica que qualsevol exposició sobre un assaig en concret, que són molt complicats per nosaltres, que no és el nostre argot i que en traiem poques conclusions moltes vegades, i que crec que sí que per les famílies hi hauria d'haver com una manera de comunicar el que s'està fent concreta, que a vegades a nosaltres no ens és molt pràctica, perquè són coses que, vull dir, que no és el nostre món i que semblen com diàlegs entre científics o entre investigadors, i que al final doncs, ens arriben coses molt petites, i que a vegades diàlegs més contundents o reflexions més per saber on estem, no? Ens ajudarien més que reflexions al voltant d'assajos que és difícil d'entendre, no?
És difícil, sí, a vegades el llenguatge evidentment científic en aquest sentit o qualsevol notícia que llegeixes a la premsa doncs t'il·lusiona o dius doncs és un raig d'esperança, perquè al final també com a pare t'has d'agafar alguna cosa, no? T'has d'agafar que el dia de demà esperes que hi hagi una cura per l'enfermetat de la teva filla, perquè si no, doncs imagina't, no? Amb nenes de 5 o 6 anys assumir que això no pot arribar, doncs seria molt frustrant, no? Tenir que viure amb aquesta sensació de tirar la tovallola. Doncs no, ens resignem en aquest sentit. No.
Jo estic d'acord amb el que dius, Però, per exemple, estem en un món que és tot immediat, i no és immediat fer ciència. Ja m'agradaria, i cada cop anem més ràpid i tenim tecnologia que ens permet veure coses més ràpidament. Això és totalment d'acord i m'ha avançat moltíssim, però no és immediat. Hi ha coses que necessiten el seu temps per acabar de veure si això pot funcionar o no. Llavors, s'ha intentat anar molt ràpid fent servir uns models que no han funcionat. Llavors, jo penso que un pas a vegades enrere dona més resultats que no pas tres endavant.
No deixis de somiar.
Deixem de somiar, per tant, quin és el vostre somni en relació a la síndrome de Rett? Una idea ràpida, sigueu contundents si cal.
Mentre no arribi per mi, mentre no arribi la curació, poder-los donar el màxim de qualitat de vida amb fàrmacs o amb teràpies, vull dir, encara que siguin secundàries.
Que les institucions governamentals donin més diners a la recerca. Penso que és molt important i no és algo que hagin d'assumir només les famílies.
No seré original, diners i cura i avenços, vull dir que m'agradaria poder conèixer l'Arlet sense les dificultats que té.
Ser capaços de tots els que volem vèncer aquesta enfermedad, treballar de manera unida per poder ser més forts.
Doncs queden dits tots aquests somnis, esperem que es facin realitat i no... I amb un plisplas, que dèiem, que es facin amb un plisplas. Gràcies, Judit Armstrong, Mercè Pineda, Biel Mauri, David Luna i un petó a totes les nenes Retts.
Un petó.
t'estimo, 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 no deixis de somiar, no deixis de somiar, no deixis de somiar, a mi, no deixis de somiar.
L'ofici d'educar, un programa per descobrir el nostre nen interior.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Avui a l'ofici d'educar escoltem històries que neixen a la natura. Avui la de la Caral. Cristina Gutiérrez, directora de la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera.
Hi ha nens que deixen empremta i no cal passar moltes hores amb ells o elles perquè això passi. De vegades és un instant, una mirada, una paraula, i aquell moment et queda gravat per sempre. La Caral és una d'aquestes nenes o nens especials que et marquen per la seva saviesa, aquella que t'ensenya, per la seva força, aquella que admires, i per la seva coherència, aquella que massa adults hem perdut. I només tenia 12 anys quan va venir a fer una excursió a la granja amb el seu institut, i puc dir-vos que ens va deixar marcats a tots. Resulta que, a més, a Caral era una nena amb diversitat funcional. Anava en cadira de rodes i, per fer les activitats, havia de sostenir-se amb dues muletes. Només dir-vos, perquè us imagineu com era, que va fer totes les activitats, fins i tot algunes d'equilibri, que quan algú li fa mal una cama ja no s'atreveix a fer-la. Doncs ella sí, ho va fer, tot i que la Lídia, la monitora de la granja, li deia a vegades: no cal, Caral, si no pots, m'ajudes a mirar i veure tot el que fan els teus companys per fer el feedback després i ja està. Però ella li contestava: si no provo, no sabré si puc fer-ho o no. I així que s'aixecava i ho intentava, i sí, al final va ser capaç de fer-ho tot, fins i tot d'un circuit d'aventura que es diu el circuit Indiana Jones. L'objectiu de l'excursió de la Caral era la cohesió de la classe, així que ens vam centrar en entrenar tres aspectes essencials per cohesionar: l'autoestima, el treball en equip i la comunicació positiva. En acabar les tres activitats vam fer el que sempre fem: preguntar als nois i a les noies el que havien après durant aquell dia, llançant a més la pregunta de qui s'atrevia a definir les tres competències treballades. I va ser llavors quan la Caral va i ens diu: l'autoestima és el que fa la meva àvia, però fent-ho tu, a tu mateixa. Va ser un moment genial, tothom mirant-la amb admiració i somrient, i simplement brutal aquesta nova definició d'autoestima que espero aparegui a partir d'ara al Google quan algú escrigui la paraula autoestima al buscador. Com veieu, els infants són absolutament brillants, hauríem d'escoltar-los més cada dia. I aprofito, a més, avui per fer un superhomenatge a tots aquests avis, a totes aquelles àvies que es dediquen dia rere dia a ser l'autoestima de la gent que estimen. Gràcies de tot cor, sou uns agents educatius de primer ordre.
A Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar.
Torna-la a posar. I acabem l'ofici d'educar amb Tornen a posar i amb el José Luis Santiso. Avui què ens has portat?
Doncs avui us porto una cançó molt personal. Els músics, una cosa que tenim és que ens entreguem. Quan podem fer alguna cosa relacionada amb la música, ho fem per poder ajudar, perquè la música és sentiment. I quan tens una filla petita, un fill petit amb una malaltia potent, doncs les emocions són superimportants. Així que jo et porto una cançó que parla d'una nena, de la Gina, que tenia el síndrome de Rett, del que hem parlat avui, i que segurament
i
jo estic aquí...
Era una nena preciosa.
Era una nena preciosa. Jo vaig pensar aquestes coses que tenen del rock. Jo vinc del rock de jovenets, això de l'èxit, no? Doncs una de les coses que vaig aprendre és que què és tenir èxit amb l'art. Doncs una de les coses que vaig aprendre és que jo vaig triomfar el dia que li vaig cantar aquesta cançó a la Gina, a la cara, i ella em va mirar als ulls i va somriure i es va transformar, i vaig pensar: per això val la pena. fer música, fer art, expressar-se i poder ajudar els altres.
Afegir només que aquesta història va néixer d'un llibre, Criatures d'un altre planeta, que es va llegir el Jorge Drexler. A partir de llegir el llibre va escriure una poesia molt bonica, intentant descriure des de la seva visió el que és la síndrome de Rett, i tu vas tenir el goig i l'art de posar-hi música. I aquesta és la petita història avui.
Que compartiré, perquè molta gent m'ho pregunta i està bé que no ho expliqui jo. Així que compartiré aquest àudio, aquest podcast.
Doncs avui dediquem aquest espai final a totes les gines, totes les nenes amb malalties minoritàries, sigui la síndrome de Rett o sigui la malaltia que sigui. Perquè fem una abraçada ben forta a totes les famílies que viuen situacions similars a la que avui hem anat descrivint durant el programa. Gràcies pel que vas fer, posar-hi música. Gràcies, Santiso.
Gràcies a tu.
Petons.
Adéu.
Dels grans. Roger, saps amb què m'he quedat d'aquestes nenes Rett que ens han explicat avui?
Amb què?
Doncs amb la seva mirada. No parlen, però parlen amb la mirada, amb el somriure. Com es poden dir tantes coses, ens han dit els seus pares, com es pot ser feliç amb una malaltia tan invalidant?
Molt interessant. Gràcies, Elisabet, per tot.
A vosaltres.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Gina va haciendo equilibrio en la estela de un cometa. No existe brisa que no haga girar su veleta. El tiempo se ha distraído dentro de sus ojos claros, mirándose en el rocío de su mirar asombrado, como los coros de ranas en las noches de calor. Música no precisa batuta ni director, ni precisa exactitud para ser coreografía. Su ballet de colibríes en grácil desarmonía. Leve fría, aburrida, hermosa, rara, pero no se llamaría vida si no improvisara, porque una piedra preciosa tiene siempre más valor, cuanto más sutil y cuanto más raro es su resplandor. China, haciendo equilibrios como los coros de ranas en las noches de calor. Su música no precisa batuta ni director, ni precisa exactitud para ser coreografía. Su ballet de colibríes en grácil desarmonía. Noches de calor, su música no precisa batuta ni director, ni precisa exactitud.